Molt bé, moltes gràcies. Ja anem per l'última xerrada. L'última xerrada són les activitats del Grafema i ens ho explicarà el doctor Josep Arnau.
Necessita aquest portàtil?
No.
Ah, no?
Sí, tant, sí. Se'ls hem posat una mica lluny, aquestes aigües. Aquesta no
cal
que l'obriu, perquè...
No.
Hem obert l'altra, eh?
Si estudiem aigua.
Faig bevint
aigua.
Vinga. Què faràs? Seuràs aquí? Quin utilitzaràs? El del micro d'aquell d'allà.
Aquell d'allà i aquest m'ajudarà a passar.
Molt bé.
Bé, bon dia a tothom. Presentarem de manera resumida, en forma de flash, el que estem fent en el grup de recerca en el Grafema, que té unes visions més aplicades dintre el món de l'enginyeria industrial. Sobretot. Una petita introducció, quines instal·lacions disposem, quines línies de recerca tenim i quines col·laboracions. Vam començar fa anys ja amb energies renovables. Veurem alguna transparència relacionada amb aquestes, en el sobre l'edifici de pesats del PU, hi ha una instal·lació important d'un projecte europeu que es diu Universal sobre fotovoltaica. En tema d'eficiència i estalvi energètic, aprofitant programes d'ASRAE, sobretot, i ACTESIR, per l'optimització del consum d'energia en edificis. Acústica ambiental, que ens afecta a nivell personal, veurem que hem fet una quantitat de mapes de territori, mapes acústics, sobretot de ciutats, i estudis puntuals de maquinària industrial, i últimament ens hem ficat en el tema de salut comunitària, la incidència que té el soroll respecte a les persones. En motors tèrmics s'han fet alguns treballs interessants sobre la minimització dels equips en quant a pes i en quant a aerodinàmica per intentar fer els màxims quilòmetres possibles. Hi ha un projecte que es diu Àlica en què participa bastanta gent. El Lino porta les tècniques de manteniment predictiu i sobretot el tema de lubricants, l'ús i el seguiment de les característiques de lubricants i combustibles. També fa anys que es va ja muntar amb normes, diguem-ne, convencionals. Vam començar per les INTA i s'hi han anat afegint d'altres normes. S'han fet també treballs, sobretot en CFD, de simulació de turbomàquina hidràulica, especialment bombes, rodets de bombes, compressors, etc. I llavors també últimament un tema de combustibles sòlids, tipus coet, en el definitiva la propagació de les flames. I en aerodinàmica externa, fent servir CFD, formes de perfils, sobretot aerodinàmica de perfils, en el camp de l'automoció, incluït el confort interior, perquè també de la mateixa manera que algunes grans empreses, la SEAT, la FIAT, la BMW, tenen el Sound SEAT o el Sound BMW, també tenen, diguem-ne, un confort interior pensant en el seu usuari, per fidelitzar una mica l'usuari. I ara tot això passem una mica en conjunt, no?, els diferents laboratoris que disposem, el de combustibles lubricants, el de mecànica de fluids i màquines hidràuliques, pneumàtica, els assajos de motors, calor i fred, dinàmica de fluids, el CFD i el centre de càlcul intensiu. Algunes característiques d'en CFD, ara recentment fa poc s'ha muntat aquí un petit generador, això és una mica de patufet, però bueno, per tenir-lo a la casa, perquè en tema eòlica hem treballat fa molts anys amb el primer parc que es va muntar a les comarques de Girona a Garriguella, amb potències molt reduïdes. Ja últimament aquestes màquines s'han superat. Hem fet coses inclús per Iberdrola, per estudis d'emplaçaments de parcs eòlics, ja d'una potència elevada. Estem parlant de màquines de 1.500-2.000 megawatts, quilowatts. I llavors amb CFD simulacions d'edificis, per exemple, doncs, contorns, quin és el comportament de la velocitat de l'aire en funció de la forma de l'edifici, en aquest cas concretament aplicat en el P2. Els comentava fa un moment, ja fa uns quants anys, de l'ordre d'uns 7 anys, el 2004, es va connectar a la xarxa. Aquí tenim doncs, el projecte Universal, és un projecte europeu, que hi havia 24 socis de tota Europa i aleshores promocionat per la Unió Europea i la Universitat de pagar una part d'aquesta instal·lació. I això està connectat a la xarxa, té una potència de 15 quilowatts punta i ocupa 120 metres quadrats de superfície. Pràcticament vam ocupar tot el sostre del laboratori pesant. L'orientació està ja estudiada en funció de les característiques solars i igual que la inclinació. Pensin que també aquí tenim una estació meteorològica, en aquests moments porten els del Departament de Física, amb l'avantatge que tenim totes les dades climàtiques en temps real i per tant sabem exactament quanta radiació arriba i en quines condicions. Últimament s'ha fet un tema, jo diria, molt novedós i bastant atiri, no crec que hi hagi cap altra universitat que ho tingui a casa seva, que és una instal·lació d'energia geotèrmica. Es van fer unes prospeccions al costat del P2, entre el P2 i la biblioteca, per entendre's, i a 60 metres de profunditat s'han trobat, diguem-ne, diferències de temperatura del subsol de l'ordre de 15 graus entre l'exterior, entre la superfície i l'interior. 60 metres de profunditat, s'han fet 4 pous i aleshores aquest bascanviador, en definitiva, el que utilitza aquest gradient tèrmic que hi ha entre l'interior de la Terra i la superfície. Per això, a casa nostra, el qual ha permès muntar en el propi laboratori d'energia i termotècnica una instal·lació com la que veuen aquí, que va costejar parcialment el patronat i la pròpia escola, però també entitats externes, l'ICAEN, l'IDAE, i que ja és una planta pilot, petita, si volen, però ja, diguem-ne, per poder remenar i per poder fer mesures reals i a casa, perquè això, imagini's, quan has d'anar por ahí, poder-ho fer. Endavant. També amb l'eficiència i estalvi energètic dels edificis, aquests programes LIDER i CalEnerg, el que et fan és estructurar, et modelen l'edifici i en funció de la geometria, de la volumetria, de l'ocupació, això està molt tret dels americans, sobretot Israel, que ha treballat moltíssim en aquest àmbit, per veure, diguem-ne, que amb el disseny, a part de que arquitectònicament sigui maco, els colors, els volums i la llum, que climàticament sigui efectiu, que no hi hagi zones de disconfort en aquella mateixa àrea, i per tant d'alguna manera estudiar-ho des del punt de vista energètic. En tema acústic, com els comentava, hem treballat molt en 4 àmbits, l'industrial, que curiosament tot acaba amb el mateix. Normalment quan vam fer un treball per la Ford de Cleveland, a través d'una empresa que produïa un material per a la cadena de producció, i aquesta gent, en el fons, la queixa venia de que en la cadena els seus operaris la dosimetria que rebien de soroll era excessiva i per tant perdien capacitat auditiva en menys temps del previst. Llavors van imposar una reducció dràstica a tota la cadena i per tant a tots els fabricants que subministraven la cadena. Ho dic perquè en aquest cas això és un mapa de la ciutat de Girona. Aquí vam fer 220 mesures, es fan mesures de llarga durada per tenir una visió de conjunt del que passa, es fan cada 10 segons aquesta mesura i per tant estadísticament en 24 hores tens un munt d'informació que l'has de tractar estadísticament, els mateixos equips ja ho fan i et donen un equivalent, com una mena de mitja d'un determinat carrer, d'un àrea, d'un parc. Aleshores, dintre d'aquesta, un cas curiós, un tema de salut comunitària, d'aquesta zona, entremig de la carretera de Barcelona i la via del tren, hi ha un col·legi. I aquest col·legi, lògicament, els nanos surten al pati i fan classe. Aquesta gent fa poc, quan feien classes, quan passava un tren, tenien de parar, perquè no se n'enteraven. No és que no ho entenguessin, és que no se n'enteraven. I llavors hem detectat que aquests nanos de 6 anys, poca broma, 6 anys, han tingut pèrdues de capacitat auditiva de 3 decibels als fels i audiometries. Vam fer una mostra de 120 alumnes en col·legis, diguem-ne, molt, mig i poc afectats. O sigui, estan en zona, diguem-ne, vermella lila o estan en zona groga-verda. És un tema important, el tema de salut comunitària, vinculat en aquest cas a l'acústica. Un cas curiós, i per donar una mica d'oli i sal a l'amanida, no sé si hi ha algú de la Bisbal i algú de Platja d'Aro, però els Bisbals sembla que són gent que acústicament es porten bé. Van a dormir cap allà a l'hora que toca i el dematí s'aixequen, van a treballar i fan el soroll de sempre. Però quan els de Platja d'Aro són una mica esbiaixats i llavors aquests es veu que de nit foten soroll, cap allà a les 4 o les 5 van a prendre els xurros i a les 2 o les 3 se'n van a dormir a la platja. I és que alguns sociòlegs, i per comptes d'enginyers fóssim sociòlegs, ja podria fotre una tesi doctoral d'això. Comportament sociològic d'una societat, diguem-ne, lúdica, esportiva, i una altra més convencional. El que els comentava abans del motor aquest, del cotxet, perquè és un cotxet, això, no? Aquí minimitzen tot el que porta, des de les rodes que són de bicicleta, un motoret petit de dos temps d'una cilindrada mínima, un perfil aerodinàmic que sembla això realment un ala d'avió, i bueno, escolti'm, això significa que han fet, no està equivocat, 560 quilòmetres amb un litre de gasolina. Hosti, aquests s'han tornat bons, aquests. Jo, esclar, per fer això, en primer lloc, el pilot, pobret, ha d'estar molt bé estructuralment, perquè si no agafa mal d'esquena, no? Perquè ha de ser petit com un joqui, no? I s'ha de ficar allà el rogat i no ha de pesar gaire, és la condició. I llavors ha de competir amb altres que intenten fer el mateix. La idea és minimitzar totes les resistències que hi ha aerodinàmiques, les resistències de rodadura, el pes del vehicle, etc., per intentar fer el màxim de quilometratge. Davant. En el laboratori de manteniment, és clar, la llista de paràmetres motorístics, sobretot, motorístics i industrials, que s'utilitzen des de viscositats, punts d'inflamació, punt de línia, hi ha la tira d'anàlisis, depèn del que vulguin fer, s'han de controlar periòdicament, perquè moltes vegades avaries sèries per manca de manteniment preventiu es produeixen en indústries. Si el cotxet que tens, que has de canviar 5 litres i te'n descuides, tindràs un problema en el teu cotxet, però si és una màquina de paper de la Torre Sostenc, cuidado que paguis la màquina de paper, perquè el problema de tornar a engegar la producció, les avaries, poden tenir unes conseqüències brutals. Per tant, poca prova amb el tema de manteniment, especialment amb lubricants. I pel fa combustibles, també, bueno, alguns components, en aquest cas, és de manteniment predictiu, sobretot, per exemple, en motors, el desgast que es produeix, la fricció que es produeix amb els sistemes, mecanismes, vial, pistó, manivela i tot plegat respecte al cilindre, arrenquen microvirutes i aleshores s'han de poder observar, s'han de poder analitzar en ferrografia, en qualitativa, analítica o inclús en microscopia electrònica. No? Amb l'estudi en aquest cas de màquines hidràuliques, això és una Pelton, una turbina d'alt, salt i poc cabal, i en aquest cas, sobretot a la figura de la dreta, doncs se simula el jet que ataca els àlaps i com es distribueix aquest jet. Per allà, en segons, en funció del nombre d'àlaps que hi ha, la forma que tenen, la velocitat de gir, etc., etc., doncs optimitzes aquesta màquina. És molt senzilla aquesta peça perquè avui les grans màquines d'aquest tipus porten inclús 4 jets per, diguem-ne, per compensar una mica com els motors, que amb un cilindre no hi ha lloc, normalment fem servir 4 o 6. Aquest cas és un disseny de bombes hidràuliques, això em sembla que està fet en col·laboració amb Vespa, i aquesta gent és curiós perquè nosaltres havíem col·laborat ja fa molt temps, i és una fàbrica important, et posen condicions molt tècniques, o sigui, no et donen llibertat a vegades d'actuació. Si són bombes de superfície, cap problema, si fa 60 centímetres ningú dirà res, però si són bombes de pou, per rec, o per potació d'aigua, per boques, a vegades diuen, escolti'm, diàmetre màxim 12 centímetres. I 12 centímetres. I què has de fer amb això? Doncs miri, ni posi apilonats, els posi amb sella i n'hi foti 15. Perquè un grossol, evidentment, no arribaràs a 60 metres. I segona condició, per què em posen això? O perquè la màquina que tinc de perfilar la carcassa ja la tinc dissenyada i calculada i fa 12. I els tios que fan el pou, les broques que tenen són de 12 i no són de 14. Per tant, està condicionat. Igual que a vegades fas un perfil d'àlap acabat fi, com un perfil d'àlap d'allò perfecte, llavors dius, escolti, això no sap que s'ha de soldar, aquí m'hi ha de deixar un parell de mil·límetres, si no això no hi podré posar punts de soldadura. O sigui, a vegades la teoria aportada en el límit xoca amb una aplicabilitat que dius, escolti, no em va això, o tinc un límit d'aquesta manera. Això són assajos de propagació de combustibles sòlids, i en aquest cas el que hi ha més, diguem-ne, el moment que es propaga el front de combustió, està molt pensat en motors també, no? El front de combustió, bueno, motors, calderes i qualsevol el procés. I com es produeix la seva expansió en funció del camí que té. Esclar, un canvi molt d'una càmera de combustió d'un motor, si és dièsel, si és de gasolina, o si és una propagació plana. I per tant, doncs, veure com aquesta font de frama s'extén en el camí. En aquest cas, amb aerodinàmica, s'està acabant de muntar, no? Pràcticament ja a punt, no? Un túnel de vent. El túnel de vent el que fa és un circuit tancat amb una zona d'assaig per poder visualitzar el comportament de peces que estan sotmeses a l'aerodinàmica. En aquest cas, la peça està quieta, imagina't un perfil de cotxe, i el que es mou és el vent a una velocitat determinada, o sigui, intercanvies els termes. No? Concretament, aquí tenen un perfil fet per una empresa, en aquest cas de Rússia, em sembla que és, no? Aquests, els autocars, que, esclar, diuen, home, les línies de corrent no són totes. I què es pensa? Perquè el perfil al final l'acaben en sec, l'envoltaran. Van per lliure i s'escapen. Això significa soroll, significa consum d'energia. El perfil de davant, els autocars sobretot, ja l'han polit i l'han bastant, diguem-ne, donat forma aerodinàmica. Inclús si se figuren, inclús els retrovisors actuals del conductor tenen una forma aerodinàmica. En canvi, a darrere, com que si poden fotre 60 places, no n'hi posaran 40, doncs l'acaben com, saps, com la presa aquella del pagès, home, no fotem. Això, des del punt de vista de disseny, és una pèrdua d'energia. Aquell cos està fent el mateix paper que ocupa aquell volum que tenen de color blau a la dreta. Per tant, vull dir, cuidado amb això. Davant. Allò que dèiem abans, clar, a vegades, doncs, segons quin sistema de climatització interior tenim, encara que ja ho han distribuït bastant, davant, darrere, al costat, no sé, no sé quantos, et pot arribar a molestar. O al revés, pots arribar a sentir una sensació d'inconfort. I per tant, s'estudia molt la funció de l'habitacle, se simula la forma de l'habitacle, les posicions, si està tot ocupat o parcialment ocupat, i com carai es distribueix aquest aire. Llavors és un tema que cada una de les marques, segons el nivell i el criteri i la qualitat, són molt, molt, diguem-ne, sensibles. Això és un encàrrec que em sembla que vam fer per la SEAT, si no recordo malament, no? I també el que volia, diguem-ne, ja per acabar pràcticament, dir, esclar, nosaltres, diguem-ne, treballem molt pensant en què necessiten per aquí fora. Perquè altres coses la gent quan acaba aquesta carrera o aquestes carreres s'ha de col·locar. I per tant és bo que ens coneixin i que sapiguem quines necessitats tenen. I no fer invents al nostre aire sense una certa aplicabilitat immediata. I per això hi ha llista de convenis amb empreses, la SEAT, la Iberdrola, Comexi, Abertis. Abertis vam fer, per exemple, tota l'autopista, tota, des d'Hostalri fins a la Jonquera, 2 anys. Dos anys treballant amb això. I ara precisament estan aplicant mesures que vam prendre nosaltres, que vam fer l'estudi, però després vam fer models per dir què passaria si s'ampliés un altre carrer. I què passaria si poséssim barreres aquí, 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 allà, que eren els punts conflictius. I això fa 6 o 7 anys que vam fer-ho. I els tios ho estan aplicant ara. Igual que amb el TGV. El TGV actual, o l'AVE, en aquests moments, doncs, segons quins municipis passa, Viladamulls, per exemple, no és una població molt densa en quant a nombre d'habitants, però hi ha poder 40-50 masies, instal·lacions de tipus de granges, etc. I esclar, aquesta gent són afectats o seran afectats. Llavors s'han estudiat si es fan túnels, si es fan semitúnels, si es posa barrera, no es posa barrera, però esclar, això has de necessitar un munt de dades i en tot cas després simular. I, bueno, i no sé si jo vas a concentrar-se en això. I em sembla que prou. Podríem estar explicant aquí la història. No s'ha aixecat la coordinadora,
no, no,
és
no,
un
no.
Símptoma que compara el temps, cosa rara.
No, Josep, perquè estàs,
sí?
Estàs perfecte. Doncs no, doncs no, aixecat, eh?
No ens ho havíem ni assajat. Eh?
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs vinga, començaríem ara amb el torn de les preguntes. A veure, Josep, jo tinc una pregunta. Estaves parlant de l'aerodinàmica, has parlat de,
sí,
bueno, de moltíssimes coses, no? Però jo et volia fer una pregunta. Resulta que ara vaig agafar el TGV que ve de França fins, sí, fins aquí, fins a Figueres.
Fins a Vilamar.
Sí, i em vaig quedar molt parada de que fos de 2 pisos. Si jo sempre hagués pensat,
sí,
no,
sí,
que quan sí, més cap avall hagués, no, aerodinàmicament...
Un seria... Fórmula 1.
Sí.
Un Fórmula 1.
I què n'opines? Perquè és que són de 2 pisos, la forma sí, és com els nostres, sí, aves, però no sé si l'aerodinàmica està relacionada...
Sí, aquest va bé, això també, sí.
Sí, sí.
Sí, aviam, amb els trens, sobretot amb els trens de gran velocitat...
T'has d'acostar el poder una mica.
Amb els trens de gran velocitat és un tema que és importantíssim, més inclús que amb automoció. Amb automoció, vostès saben que tu tens una màquina, un motor, que alimenta un vehicle, diguem-ne un turisme, per no complicar-nos la vida, i tens resistències de rodadura, perquè pots, per una banda, que el pneumàtic s'adhereixi i, per tant, que sigui maniobrable i frenable, però que al mateix temps no foti gaire soroll ni al revés perdi gaire energia. Inclús ara hi ha marques, la Michelin, la Pirelli, que fan pneumàtics energy, i dius, coi, això és per consumir menys energia. El segon problema que hi ha és el tema aerodinàmic. I inclús els models turístics més baratets han anat incorporant típiques coses dels fórmules 1. Allò del trencador de la capa límite, no és que trenqui gaire res, però bueno, trencador de la capa límite, els miralls aquests aerodinàmics, les manetes que van sortir d'un pam ara estan incloses a la carrosseria, el cotxe és més baix perquè no hi hagi tant, etc. I però està tot això amb una, diguem-ne, pensant en uns límits de velocitat. I ara encara a sobre ens els limiten més, que aquí hi hauria tema per discutir llargament. No? Què succeeix amb el tema dels trens? I especialment els trens que volen passar una certa velocitat. Hi ha dos problemes amb els trens. El soroll de rodadura i les vibracions de rodadura, perquè és metall-metall, en roda respecte a rail, les travesses que estan situades a una certa distància, per tant la biga flexa, per tant es generen unes vibracions oscil·lants amb aquest tema, i l'aerodinàmica, els de la SNCF, Societat Nacional de Xemenc de Fer, aquesta gent van estudiar la forma i el perfil dels TGVs que circulen avui a França. I es va estudiar el perfil aerodinàmic, l'engany de vagons, que pràcticament hi ha una continuïtat, no és que l'avances amb el vagó 1 i el vagó 2, sinó que està tot junt. Això ja amb els Talgo ja es va posar, ja es va posar en marxa. I després el fregament del pantògraf amb la catenària, perquè esclar, una cosa circula 100 i l'altra circula 300 o 350, el soroll i les friccions que crea. Llavors, la pregunta que tu fas, jo crec que va en la línia de que el perfil de qualsevol dels fabricants de les Siemens, del Talgo o de l'Alstom, que són els tres grans fabricants que hi ha avui a Europa d'aquests materials, el perfil aerodinàmic està molt estudiat. Perquè la rodadura té importància, però hi ha un moment en què l'aerodinàmica en té més. I és a partir dels 250-300 km per hora. És importantíssim el soroll que pot fer i la resistència que ofereix, i per això hem vist aquests morbos, sembla un ànec, no? Sí. Del Talgo o del Siemens i tot plegat. El fet de posar-hi dos pisos, m'imagino que és un tema més econòmic, que no tecnològic. Perquè, esclar, dos pisos vol dir doble càrrega de personal o de mercaderia, no? Però des del punt de vista aerodinàmic, home, és millor el turisme que un autocar. I per tant no em fotis dues plantes si circules en aquestes velocitats que estem parlant. Si els trens de rodalia o els trens de mitja distància, els de mitja distància ja han començat a agafar perfil, perquè aquests ja comencen a anar a 130, 140 quan poden, però els altres és que no passen de 100, són com els forts bolilla d'abans, és més recte allò que un aprèn, i per tant una resistència brutal.
Moltes gràcies. Vinga, alguna altra pregunta?
No? Avui s'entren el temps, aquests, no?
Encara tenim una miqueta de temps de si algú se li ha quedat el tinter amb algun... Ah, mira, en Gustavo.
Sí.
Jo el que volia preguntar-li és, quan va mostrar les situacions energètiques en edificis,
sí,
comprendrà que, com que jo estic treballant personalment en el meu grup en temes de generació d'edificis, aquests edificis que vosaltres feu servir, són edificis reals, com els construeixen, i fins quin punt necessita detalls del... O sea, quin grau de detall necessita?
Sí.
Per exemple, necessiten habitacions o simplement espai exterior?
Sí. Amb aquest tema, vull dir, el que hi ha treballat més és el professor Corretger, que ell és membre, hi ha sigut president d'ACTECIR aquí i és membre de SRAE. Aleshores, el que sí em consta és que són edificis reals. Sobretot s'ha tret molta informació d'Estats Units. I edificis d'àmbit, diguem-ne, social, centres educatius, universitats, hospitals, grans hotels, perquè vull dir, no, per no aplicar-ho en un edifici d'una companyia en concret. I aleshores, poder no tant amb el detall que diu vostè de les habitacions, sí que en el cas dels hotels, però sí, per exemple, dius què passa amb un gran hall, no? O què passa amb una sala d'actes, o què passa amb una biblioteca. No? I també, referents a el que vostè ha explicat, nosaltres hem trobat un problema similar amb l'Ajuntament de Girona quan vam fer el mapa acústic. Perquè ells aquests mapes van per capes, no? De què parlem ara? De la topografia? Molt bé. Què més tenim ara? Corbes de nivell? Corbes de nivell. Què més vol ara? Edificis? Quin volum aquests edificis, no? I quants pisos tenen? I com estan situats? Llavors, a mesura que vas posant capes, vas afinant. El que passa que, com totes les coses d'aquest món, fa 4 dies, no disposaven, com aquell que diu, ni de cartogràfic una mica sèrio, però fa 4 dies. Corbes de nivell, que diu, corbes de nivell ja és massa, no? I aleshores, vull dir, ens falla potser una mica diguem-ne, fonts d'informació més afinades, més acurades, que no els hi passa el que vostè ha comentat amb el del GIS. Perquè si ho tens molt, molt ben estudiat, quan col·loques un punt, és molt clau. He fet un treball ara pel CREAL. El CREAL és un centre de recerca epidemiològic de Barcelona, perquè ens estem ficant en temes de salut comunitària. I aquesta gent han estudiat la relació del soroll amb l'enfermetat de cor, amb problemes, diguem-ne, cardiovasculars. I ja tenen 400 persones a la ciutat de Girona, localitzades. Aquell que viu al carrer Jaume I, número 3, pis número 4. I li han fotut un mesurador d'òxids de nitrogen a casa seva. I perquè han relacionat contaminació atmosfèrica amb enfermetats cardiovasculars, a través del regicor.
El regicor, jo en sóc una d'aquestes 400.
Tu ets una 400, molt bé. Gent que ha tingut o que pot tenir o que és previsible que tingui, com un estudi, diguem-ne, preventiu. Sí. Llavors ens hi hem afegit amb el tema acústic. Clar, si nosaltres no haguéssim tingut el mapa de Girona amb la precisió que tenim, que m'explica vostè del carrer, Emili Grill, número 25, pis tercer, vull dir, si vas venut, vull dir, i en canvi dius, no, cony, el Emili Grill ja el tenim tot, i podem dir si és vermell i el groc, i per tant, aquesta informació, i estem trobant correlacions. Ja s'està fent un projecte a nivell europeu amb tres ciutats per intentar homologar, dos suïsses i Girona. I si això funciona, és possible que s'extrapoli com a patró, per fer-ho amb d'altres poblacions.
Molt bé. Alguna altra pregunta? No? Doncs bé, donem per acabada la sessió d'avui. Dir-vos que a fora hi ha un pòster de cada un dels grups de recerca de l'escola, que us podeu mirar, algunes coses doncs, les reconeixereu, perquè avui heu tingut quatre dels professors, no?, que tenen un pòster aquí penjat, i també hi ha una sèrie d'imatges, algunes són... Alguna pot coincidir amb el que heu vist aquí, però algunes altres de noves, que estaran reproduint-se tots els dijous aquí fora, i bueno, que us poden ajudar doncs, a veure una mica si us esteu interessats en algun tema, per fer projecte, per fer màster, en fi, el que sigui, que per això es fan aquestes jornades. Us espero doncs, el dijous que ve. No recordeu de signar tots aquells que vulgueu el reconeixement signar abans de sortir, i fins dijous que ve.
Molt bé, gràcies. Aquí?